Passen 6 minuts de les 9. Molt bon dia, encetem el Penedès en xarxa, el magazín matinal, cada dilluns a divendres i de 9 a 12 fem possible des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Tres hores de ràdio de magazín, aquest contenidor on hi cap una mica de tot i que en definitiva té per objectiu explicar-vos què es cou a l'Alt i Baix Penedès. I aquest dimarts, així que acabi el sumari, comencem amb la previsió meteorològica a càrrec del Pere Almendárez, d'aquí uns minuts. I a continuació parlem amb el regidor d'Olèrdola, Pere Sadurní, sobre les noves rutes de barraques de pedra seca que han creat al municipi. Just ara, que des d'aquest dilluns tenim mobilitat comarcal i ens podem moure una miqueta més. Tot descobrint aquestes noves rutes de senderisme i a l'aire lliure, arribarem a 9:45 a la primera cita amb el flash informatiu en clau Penedès. A 9:45 obrirem el tema de la setmana. Un tema de la setmana on avui ens fixem en sectors econòmics que no ho han passat malament amb la Covid, al contrari, que s'han vist desbordats, que han treballat moltíssim. Moltes vegades són sectors essencials com l'alimentació, les assessories o les noves tecnologies. I hem reunit tres veus d'aquests sectors perquè ens expliquin com han estat aquests últims 10 mesos. D'una banda tindrem a Pep Vidal, propietari de la botiga La Balança de Vilafranca. També comptarem amb Josep Maria Vives, gerent de l'empresa Gestinet, i amb Daniel Carrillo, gerent de la gestoria DC Mayer. Un tema de la setmana, cobrirem a 9:45. Amb ells arribarem fins a les 10, farem una pausa pel butlletí de notícies i obrirem la tertúlia a partir de les 10 i fins 10:45. A 9:45, tot acabant el tema de la setmana, farem el segon flash informatiu d'aquest matí amb notícies de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació, avui la Gemma Urgell de l'Incavi ens porta algunes de les diferents línies de recerca per combatre el míldiu que aquesta passada verema va castigar molt el Penedès. Ens explicaran què investiguen l'Elisabet Perna, tècnica de l'Incavi, i el Joan Elordui, cap d'Enologia i Viticultura. A les 11, el Català al carrer amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Tindrem concurs i regalarem llibre, avui un clàssic juvenil francès acabat de traduir al català. Tercer flash informatiu, les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació pantalles amb el Carles Gala, avui parlant de les nominacions als Emmy i també de la campanya electoral, dels debats i de les propostes que tenim aquests últims dies de campanya. I com que és dimarts, acabarem amb les fake news, aquests 5 minuts últims en els quals us expliquem una història amb tota mena de detalls i vosaltres des de casa decidiu com fem nosaltres, si és bona o no, si és una fake news o si és ben certa. Aquestes són les veus i els continguts d'aquest dimarts 9 de febrer al Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
molts heu sortit de casa avui amb el paraigües. Ara sabrem si ens caldrà o no i durant quants dies. És la previsió meteorològica que ens acosta el Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada dimarts un breu repàs a la situació meteorològica per les properes jornades. Aquí al Penedès hi hem de parlar de nou d'aquest pas de sistemes frontals, i és que entre avui dimarts i la matinada de dimecres ens tornarà a creuar un nou sistema frontal atlàntic que deixaria alguns plugims febles aquí al Penedès. De moment, avui dimarts, tornarem a parlar d'un dia gris en general pel pas d'aquest sistema frontal que comentem. Tot i així, a primera hora del matí encara tindrem algunes clarianes, però ràpidament els núvols guanyaran terreny, deixant un cel molt ennuvolat durant la resta de la jornada. De pluja n'esperem poca i caurà a última hora de la tarda o ja entrada la nit. Com a molt, s'acumularien entre 1 i 3 mil·límetres de pluja aquí al Penedès. El vent bufarà de mestral, fluix durant el matí, girant a component sud-oest durant la tarda amb alguna ratxa moderada superant els 30 o 40 km per hora, especialment als municipis a tocar del litoral. Les temperatures, avui dimarts, sense gaires canvis en general, mínimes entre els 7 i 10 graus i màximes entre els 12 i els 14 graus. Pel que fa a la jornada de demà dimecres, de matinada ens acabaria de creuar aquest sistema frontal i, per tant, fins a primera hora del matí esperem un cel força tapat, encara amb possibilitat d'algun plugim feble. Ràpidament, durant el matí, les clarianes guanyaran terreny i durant la tarda esperem un cel força serè aquí al Penedès. El vent de mestral guanyarà intensitat durant la jornada de dimecres, especialment durant el matí. De cara al migdia i la tarda, aquest vent bufarà moderat arreu del Penedès amb alguna ratxa forta cap al sector del Baix Penedès, superant els 60 o 70 km per hora. Les temperatures dimecres tampoc experimentarien gaires canvis, mínimes entre els 7 i 9 graus i màximes entre els 12 i els 14 graus. Pel que fa a la jornada de dijous, parlarem d'un temps força estable en conjunt aquí al Penedès, ja sense possibilitat d'aquests plugims, però sí amb un cel que a estones encara estaria mig ennuvolat. Tindrem més clarianes durant el matí i el migdia i seria de nou durant la tarda que els núvols anirien en augment, deixant aquest cel més variable. El vent dijous serà molt feble durant tota la jornada, de component nord-oest al matí girant sud-oest durant la tarda. Les temperatures mínimes baixarien una miqueta, se situarien entre els 4 i 7 graus i les màximes sense gaires canvis entre els 12 i els 15 graus. Sembla que de cara a divendres i dissabte podria arribar un nou sistema frontal atlàntic que de nou tornaria a deixar-nos un augment de núvols i algunes precipitacions febles aquí al Penedès. De moment, això és tot pel que fa al temps.
Penedès en xarxa.
Des d'aquest dilluns, les restriccions a la mobilitat s'han flexibilitzat una mica i el confinament ha passat de municipal a comarcal. Això permet, per exemple, ampliar les possibilitats de fer activitats a la natura. Una bona opció d'aprofitar-ho és fer rutes de senderisme que combinin activitat a l'aire lliure i coneixement del patrimoni. A Olèrdola han ampliat els itineraris i han ideat tres noves rutes per resseguir construccions de barraques de pedra seca. Per saber-ne més, marxem fins a Canal 20 amb el Raimon de Cara, que conversa amb el regidor de Patrimoni, Pere Sadurní.
Olèrdola amplia, així és, les propostes per poder ser visitada, en aquest cas, amb noves rutes de senderisme dedicades, tres noves rutes, a la construcció, a la tècnica de pedra seca, en aquest cas, barraques de pedra seca que es poden resseguir amb tres itineraris que s'introdueixen dins d'aquestes activitats, els incentius per poder visitar el municipi d'Olèrdola. Per comentar aquestes novetats, conversem amb el regidor de Patrimoni de l'Ajuntament d'Olèrdola, en Pere Sadurní, a qui saludem. Pere, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Raimon.
Tres noves rutes que s'afegeixen a d'altres que ja estaven actives fins ara. Es dona continuïtat a una feina prèvia ja feta.
Ah, això mateix. Nosaltres ja, una de les nostres objectius que teníem ja de la legislatura passada era difondre tot aquest patrimoni de la pedra seca que tenim al municipi, sobretot amb moltes barraques de pedra seca i també murs de pedra seca, i teníem dues que vam iniciar l'any passat i aquest any doncs, ja introduïm, seguim amb tot el que és aquesta difusió del patrimoni de la pedra seca, perquè també, entre altres raons, també doncs, molts visitants que ens han visitat al punt d'informació turística al Castell d'Olèrdola aquest últim any demanaven, quasi el 80%, demanaven informació sobre les rutes de senderisme i passejades, i veient nosaltres aquesta demanda dels nostres visitants i també dels propis veïns i veïnes d'Olèrdola, doncs nosaltres seguir treballant en tot el que és la demanda actual de lo que és aquest turisme de proximitat, aquest turisme ja més local, comarcal ja. I el que s'ha fet ha estat tres rutes bastant diferenciades, perquè una és... Hi ha dues que comencen a la muntanyeta i una que està centralitzada a Can Trabal. Les dues d'aquí, de la que comencen a la muntanyeta, n'hi ha una que és curta, que nosaltres és una miqueta més pensada per més familiar, és a dir, volem l'objectiu és intentar que els més petits i petites de la casa doncs s'inicin a el que és la pedra seca, una miqueta, algunes vegades jugant, perquè hi entren a la barraca de pedra seca, i una miqueta també a el que és l'entorn que tenim més proper. La segona, hi ha una ruta més llarga, el que està fent és visitar 11 barraques de pedra seca que tenim aquí, a la zona més proper a la muntanya, però també arribem al fons de la Seguera, perquè el que es fa és, teníem dues rutes de l'any passat, que estaven separades, i el que fem és, amb aquesta ruta, quasi, doncs, les lliguem totes. Les que teníem més properes a la zona muntanyeta, més les que teníem al fons de la Seguera. Totes aquestes barraques, quasi totes, donar les gràcies, com sempre, als centres excursions de Penedès, al grup de Pedra Seca, que ens han reformat, han netejat i hem col·laborat amb ells perquè ara mateix aquestes barraques estiguin visitables. I després la tercera, que és la novetat, és sortim una miqueta el que és ja tota la zona de la muntanyeta i la zona més propera aquí a Sant Miquel i a Moja, i ens anem ja cap a Can Trabal per descobrir una altra zona molt important del municipi, amb un gran patrimoni també natural, com és, per exemple, que també a la ruta també podem visitar, hi ha la possibilitat de visitar el Papiol també, i de conèixer tot el que és la zona més propera a Can Trabal, amb dos fons de calç i altres elements patrimonials molt importants.
Sumant les tres rutes, són 21 barraques que es poden veure, són visitables, com comentaves, gràcies a aquesta feina de recuperació que ha fet també el Centre Excursionista del Penedès, però aquestes 21 barraques que s'inclouen aquestes tres rutes no són pas, ni molt menys, les úniques que hi han localitzades, inventariades al municipi d'Olèrdola, n'hi ha moltes.
No, hi ha moltíssimes, però nosaltres intentem, ara mateix, amb el Centre Excursionista del Penedès, que estem col·laborant estretament, doncs intentem una miqueta, a poc, a consolidar aquestes que ja estan netejades, reformades, i a poc a poc ja anar ampliant. Aquesta és la feina, i més endavant doncs ja anirem a buscar, perquè estem parlant de que aproximadament hi ha unes 60 catalogades al municipi, no totes, llestimosament, estan en un estat bo visitable, però la nostra feina és a poc anar avançant i que any rere any poguéssim tenir més barraques visitables.
I entenem el fil del que comentaves al principi, de que hi ha una gran demanda de visitants al punt d'informació turística, de rutes. Entenem que ha estat un impuls al reconeixement com a patrimoni de la humanitat, la construcció en pedra seca, perquè hi hagués més persones interessades en fer aquests itineraris, aquests recorreguts.
Està clar que afortunadament, no podem negar-ho, això s'ha passat també a països o altres elements patrimonials també, quan la UNESCO et cataloga com a patrimoni de la humanitat, i afortunadament aquest municipi del d'Olèrdola en tenim fosses de pedra seca, això et dona un impuls molt important a nivell de visitant i a nivell de veïns i veïnes de poder conèixer aquest patrimoni. I nosaltres, doncs, molt contents de tenir aquest patrimoni, i el nostre deure és al màxim treballar perquè aquest patrimoni es pugui ser visitable i puguem el difondre al màxim possible.
En total són 14, si contem totes les rutes de senderisme que hi ha disponibles a l'apartat de turisme del web de l'Ajuntament d'Olèrdola.
Ah, això mateix, són 14, són bastant diferenciades, perquè ens hem centrat una miqueta més en el que és la pedra seca, perquè havíem treballat ja des de la legislatura passada, però les altres també rutes, doncs, estem veient, afortunadament, per un cantó, anem a agafar alguna cosa positiva del que ha sigut la pandèmia, doncs molta gent ha conegut a l'entorn més proper, ja el coneixia, però quan estem passejant els caps de setmana, sobretot, doncs et trobes amb una persona de la comarca, i molta gent t'ho diu, no? Diu, ostres, feia anys que no passava per aquí, estic redescobrint-ho, això ha sigut molt maco, i nosaltres doncs agafar aquesta demanda i dir, doncs aprofitem, doncs mira, que a nosaltres ens agrada molt que el nostre visitant ens vingui, i el veí i veïna també, que puguem conèixer de totes les rutes possibles, perquè estem parlant de que, a part del coneixement del que és el patrimoni, també nosaltres també tenim el deure de fer una promoció de l'activitat física, d'aquests hàbits saludables, i l'ascenderisme lliga molt amb tot això. És a dir, és una activitat que afortunadament la podem fer dels més petits als més grans, cada un al seu temps, sense presses, a diferència d'altres esports, i el maco és aquest, com coneixem aquest patrimoni arquitectònic i històric, però també patrimoni natural lligat amb la salut.
La senyalització continua sent una assignatura pendent. És complicat, en algun cas, en resseguir alguns elements del patrimoni perquè no estan senyalitzats.
Sí, aquí està clar que nosaltres hem fet una tasca de la legislatura passada de senyalitzar forces elements patrimonials que no estaven senyalitzats, amb una petita explicació de lo que era l'element patrimonial, però sí que estem treballant i esperem que en un any, aproximadament dos anys, ja tornarem a senyalitzar més elements patrimonials, i sí que és veritat que alguns elements, si no tenim el consentiment de la propietat privada, no podem senyalitzar-los. Per exemple, en alguns casos de que són de difícil accés, o fins i tot, algunes vegades, doncs, parlant amb la propietat privada, tenim algunes vegades una mica de por de que no hi hagi algun vandalisme i faci molt bé algun element. Algunes vegades doncs s'intenta també no mostrar massa, perquè avui en dia doncs ha passat també algun jaciment llestimosament que no ens passi tampoc això.
Abans destacàvem l'aportació que ha fet en la recuperació d'aquestes barraques de pedra seca al Centre Excursionista del Penedès, però també la difusió, perquè inclús participen de manera destacada en el guiatge d'algunes rutes que es convoquen per part de l'Ajuntament d'Olèrdola, difonent doncs el sentit, la funció d'aquestes barraques en el seu temps.
Això mateix, no, està clar que nosaltres contentíssims amb tota la feina que està portant a terme el grup de pedra seca del Centre Excursionista del Penedès. Hi ha molts veïns i veïnes d'aquí del municipi que hi participen, i nosaltres doncs seguint amb aquesta línia doncs anar seguint, perquè ja des del 2016 hem organitzat aquestes rutes per barraques de pedra seca amb ells. Afortunadament també hem tingut la sort de que hem tingut dos reportatges també per a la televisió, que ens ha fet difondre molt més i conèixer molt més la feina que s'està fent i totes les barraques que tenim aquí nosaltres, i això és la línia que hem d'anar seguint.
I ara aprofitar també que el confinament deixa de ser municipal per passar a ser comarcal. S'espera doncs que aquestes rutes puguin ser més seguides, més visitants a poder atraure.
Sí, això mateix, això ens agradaria molt. És a dir, nosaltres ja, diguéssim que ja estem preparats una miqueta per anar, entre l'any passat i aquest any, doncs ja una mica estar preparats, perquè si algun visitant, a part dels veïns i veïnes d'aquí a Olèrdola, digui què puc fer a Olèrdola, doncs a part de tot el que és els elements patrimonials que tenim aquí, que és molt ric el municipi, però també aquesta manera del que dèiem de les rutes de senderisme, doncs ja està preparats, que no ho teníem tan ben preparat com ho tenim ara ja.
Abans has fet la reflexió de que alguna cosa, poques evidentment, però alguna n'ha tingut la pandèmia de positiva, en el sentit de que molta gent ha aprofitat per conèixer l'entorn més proper.
Això, no, és aquesta pandèmia, està clar que ha portat moltíssimes coses negatives, però bueno, hem d'agafar alguna cosa positiva, i ha estat aquest coneixement d'aquest patrimoni, fins i tot també, doncs, també t'associes també amb una sèrie d'amistats, també recuperes, i això també és maco, una miqueta de veure com aquests, els nostres pobles del municipi i de tota la comarca, com es va veient grupers, doncs, caminant, disfrutant de lo que és aquest entorn tan maco que tenim, que és immillorable.
Són temps d'incerteses, però no vol dir doncs que les activitats s'aturin ni es deixi de planificar. No sé si en l'agenda de la Regidoria de Patrimoni hi ha alguna activitat, ruta, proposta que de manera immediata es pugui començar a anunciar.
Immediata no, perquè encara estem encara en un pic molt important de la pandèmia, però sí que ja estem preparant una miqueta doncs totes les rutes del patrimoni, però encara no tenim les dates previstes, perquè aquest any es veurà, sobretot el primer semestre es veu una mica incert, però sí que és veritat que intentarem fer una mica les que sempre estem portant a terme, i ja segurament doncs sembla lògic doncs les primeres segurament ens anirem a Moja, segurament El que passa no podia encara les dates perquè va haver-hi molta demanda per visitar Moja i llestimosament va quedar molta gent fora per les limitacions del Covid i després aniríem al conjunt monumental també perquè la visita que vam fer sobre Roma, sobre l'impacte de Roma que va fer Olèrdola, també ens va portar molta gent i una miqueta aquestes dues són les més, que tenim més properes, però encara no tenim dates tancades perquè estem molt pendents de l'evolució de la pandèmia, però està previst, com sempre, doncs, ni que sigui amb uns mínims que algunes vegades ens agradaria que molta més gent pogués venir, però fer visites, perquè això és el més important per nosaltres, per donar a conèixer tot aquest nostre patrimoni que tenim.
En un any, aquest 2021, que s'ha anunciat per part de la mateixa Generalitat, la Conselleria de Cultura, que dins de les commemoracions que es destaquen arreu del país, hi ha la del centenari de l'inici de les excavacions a la muntanya d'Olèrdola per part de l'Institut d'Estudis Catalans. És una molt bona notícia.
Exacte. No es pot negar que tot el que són les xarxes socials i tot el que són també diaris se'n fan ressò d'aquests 100 anys de l'inici d'excavacions a Olèrdola. Estem parlant de moltíssima gent, grans estudiosos han passat per aquí a Olèrdola. Això ens omple d'orgull i nosaltres doncs, colze a colze amb el Museu d'Arqueologia de qualsevol activitat que es pugui anar fent, doncs nosaltres anar difonent també una miqueta i anar participant i anar col·laborant amb ells de tots aquests actes ja.
I vinculant aquest aniversari d'aquesta commemoració del centenari de les excavacions a l'Olèrdola amb les rutes de barraca de pedra seca, hem de dir doncs, que forces d'aquestes barraques estan molt a prop del propi conjunt monumental.
Això mateix, per això nosaltres, aquesta és una de les gràcies també, per això nosaltres doncs, l'any passat ja vam fer una ruta que li dèiem ruta de barraques de pedra seca prop del castell. Diguéssim que realment doncs has de baixar al fons de la Ceguera, però sí que és veritat que ha sigut una de les rutes demandades perquè la gent els visitants que han vingut aquí al castell d'Olèrdola, doncs algunes vegades sempre els queda aquella hora o aquell parell d'horetes algunes vegades per conèixer aquest lloc, i aquesta ha sigut una de les rutes que també, així com per exemple la ruta circular per la muntanya d'Olèrdola, també baixant pel fons de la Ceguera, doncs també ha tingut molt d'èxit.
Són propostes, insistim, atractius que es van afegint a aquestes possibilitats que té Olèrdola de mostrar-se al visitant doncs, per tal de poder descobrir o revisitar, redescobrir els seus atractius patrimonials. Pere Sadurní, regidor de Patrimoni de l'Ajuntament d'Olèrdola, gràcies per explicar-ho i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies, Ramon. Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Després de caminar una mica, de descobrir aquestes noves rutes, aquestes noves possibilitats que planteja Olèrdola per fer senderisme i descobrir les barraques de pedra seca, anem tornant cap a casa, cap als estudis, perquè ens acostem a 9:45 i arriba el primer flaix de notícies amb l'actualitat en clau Penedès. Després d'una breu pausa, seguirem amb el tema de la setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un breu repàs a l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Els hospitals del Garraf i l'Alt Penedès sumen 4 noves morts per Covid aquest cap de setmana. La pressió hospitalària a l'Alt Penedès i el Garraf manté la tendència de les darreres jornades i torna a baixar el nombre de pacients ingressats per coronavirus, tot i que els dos hospitals han sumat 4 noves defuncions a causa de la Covid-19 aquest cap de setmana. Segons les dades facilitades aquest dilluns pel Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf, des de dijous s'han registrat 3 noves morts a l'Hospital de Sant Camil i una al de Vilafranca del Penedès i ja es comptabilitzen 218 des de l'inici de la pandèmia. Les persones ingressades per la Covid-19 són 103, una trentena menys que fa una setmana. 88 pacients al Garraf i 15 a l'Alt Penedès. En aquests mesos, els hospitals del Garraf i l'Alt Penedès han donat l'alta mèdica a 778 pacients a l'Hospital de Sant Pere de Ribes i 400 al de Vilafranca. Els treballadors de Correus denuncien que estan desbordats amb motiu de les eleccions del 14F. El vot per correu ha estat catalogat com un dels aliats de la participació segura a les eleccions catalanes del 14 de febrer. El termini per sol·licitar-lo, tant de manera telemàtica com de forma presencial a les oficines de Correus, acabava el passat divendres a les 2 del migdia. Es tracta de l'única alternativa per poder votar si no es pot fer de forma presencial i l'han sol·licitat més de 270.000 catalans. Això ha suposat una càrrega addicional pels treballadors i treballadores de Correus, tal com exposa Roque Borràs, delegat del Comitè d'Empresa per part de la Federació de Serveis Públics de l'UGT a les comarques penedesenques. Des del sindicat denuncien el que qualifiquen com una improvisació total per part del president de Correus. El Vinyan, un tram de la carretera que va a les peces, es preveu que els treballs durin al voltant d'un mes. El Vinyan ha començat aquest dilluns la renovació d'un tram de la carretera que uneix el nucli del poble amb les peces. Es tracta d'un tram de 600 metres en el qual es renovarà l'asfalt. A més, també s'eixamplarà el camí en una secció de 215 metres lineals per la cessió gratuïta d'una finca que confronta amb el camí. L'obra, que es preveu que duri un mes, ha estat adjudicada a l'empresa M Grua S.A. per un import de 45.600 euros, dels quals un 95% està subvencionat per la Diputació de Tarragona en el marc del programa d'actuació municipal. I acabem explicant-vos que s'ampliarà la zona d'estudi arqueològic del Castellot de Castellví de la Marca. En sessió de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castellví de la Marca, celebrada dijous passat, es va aprovar la modificació del projecte de la segona fase de les obres de restauració del Castellot, amb la corresponent modificació del contracte amb l'adjudicatari. L'acord ha comportat incrementar en 36.600 euros el cost inicial adjudicat de les obres. Aquesta modificació és deguda al fet que, un cop definides in situ les estructures muràries del jaciment, l'equip director del projecte va proposar ampliar les zones d'estudi arqueològic, ja que van aparèixer troballes que inicialment no es van detectar en el moment de redactar-se el projecte.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 9:45.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Encetem el tema de la setmana, avui dedicat a sectors que es troben desbordats a causa de la pandèmia de la Covid-19. Durant moltes setmanes hem anat parlant amb sectors afectats i amb moltes restriccions, però n'hi ha d'altres, no gaires, tot s'ha de dir, que han vist incrementar i molt la seva feina. Avui ens fixem en l'alimentació, les noves tecnologies o les assessories, per tal que ens expliquin què ha suposat per a ells la pandèmia i com han gestionat l'increment de feina. Comencem a Ràdio Vilafranca. El de l'alimentació és un sector essencial que ha treballat molt i des de Ràdio Vilafranca ens hem volgut fixar en un establiment local que treballa amb productors del Penedès i amb aliments eco, de temporada i de proximitat. Pep, bon dia.
Hola, bon dia.
El Pep Vidal, juntament amb la Montse, la seva dona, són els propietaris de La Balança, una botiga que es troba al carrer Sant Pere de Vilafranca i que els agrada definir com una botiga d'avui amb aliments de sempre. Pep, quants anys té La Balança?
Mira, doncs, el setembre del 2020, vam assolir el nostre cinquè aniversari. O sigui que ara, d'alguna manera, ja aniríem encarrilats i encarats cap al sisè any, si Déu vol.
Tant el Pep com la Montse venen de tradició familiar botiguera, però tots dos havien tingut altres projectes professionals i fa 5 anys i escaig s'ajunten per tirar endavant aquest projecte comú, oi?
Sí, així mateix ho dius. Nosaltres en un moment de les nostres vides vam decidir que les feines que estàvem fent no ens estaven omplint i vam decidir, doncs, com a projecte familiar, tots dos deixar les feines respectives i emprendre aquest projecte. I mira, i aquí estem.
Per vosaltres hi ha un abans i un després del Covid-19 d'aquell març de l'any passat?
Indiscutible a tots els nivells. Per un cantó, és obvi que hi ha un abans i un després com a persones, com a individus. La pandèmia, a qui més qui menys, ens ha afectat de més a prop o de més lluny, i per tant, no ens ha afectat, sinó que ens està afectant i em penso que ens afectarà, no? Encara no està ni molt menys acabat aquest tema. O sigui que des del punt de vista personal podem dir que sí, ens ha afectat, doncs, com a tothom, val?
I com a negoci?
Com a negoci també hi ha hagut un abans i un després perquè nosaltres estàvem molt acostumats, o nosaltres vam crear La Balança, o la idea que teníem era una botiga molt, molt presencial. O sigui, nosaltres com a negoci local no estàvem enfocats cap a la botiga online, ni estàvem enfocats cap a la compra, diguem-ne, doncs, a través d'una pàgina web, ni molt menys. Nosaltres ens basàvem en la botiga, ens basàvem en que la gent, doncs, tingués l'experiència de comprar el nostre producte, que el fet de ser, per dir alguna cosa, la majoria a granel, o sigui, una característica important de la nostra botiga, doncs feia que la gent, doncs, hi vingués físicament. I nosaltres el tracte amb el client directe i l'assessorament també de producte i de més és un dels nostres, punts forts, i nosaltres ens vam encaminar cap aquí. Què va passar? Doncs va passar que a partir del mes de març, doncs, que gairebé ara estem a punt de fer l'any de l'any passat, bueno, va saltar tot pels aires amb el sentit de que van començar a haver-hi confinaments al començament domiciliaris, molt estrictes, i què va passar? Que nosaltres teníem, per dir alguna cosa, aquesta idea, aquesta filosofia de presencial se'ns va completament, ja et dic, saltar pels aires. Vam haver de començar a reduir moltíssim el que és l'aforament de la botiga, la gent no es podia servir, cosa que és una de les característiques de la nostra botiga, és que la gent es serveix majoritàriament el seu gènere, vull dir, compra cadascú. També els podem ajudar, evidentment, i també hi ha gent que et demana que els ajudis, però si no, doncs és una compra molt, molt experimental, per dir alguna cosa, i això agrada al client, i a nosaltres també, i és el que vam crear, però clar, tot això es va haver de suprimir, perquè la normativa sanitària era molt, molt restrictiva al començament, si recordeu, a l'ús de guants, o sigui, mascareta, evidentment, el gel hidroalcohòlic, no pots tocar res... moment, bueno, era
recordo cues de gent aquí al carrer Sant Pere, allà en fila índia, ordenades per poder entrar a La Balança.
Sí, va ser molt feixuc, exacte. El començament va ser molt feixuc i per nosaltres també va ser un moment dur.
Estressant, no?
Sí, molt estressant. El vam viure com un moment molt dur perquè nosaltres en tot moment vam tenir clar que com a establiment essencial volíem donar el servei, i vam posar tota allò que es diu tota la carn a la graella, però tot i així es feia dur perquè clar, només podies tenir un client a la botiga, li havies de posar tot. Un cop l'havies cobrat, marxava, entrava el següent. Clar, això, això alentia moltíssim la venda i provocava d'entrada el que dius tu, unes cues que només treies el cap i veies aquella cua i t'agafaven tots els mals, perquè no estem acostumats a això, estem acostumats a la rapidesa i a mirar de ser àgils, i ja sortíem a fora i anàvem avançant la compra de cadascú i anàvem dient, escolta'm, què et farà falta? Doncs va, pam, 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 i potser ja hi havia algú que la cua ja tenia la compra feta, per dir alguna cosa, l'havíem fet nosaltres, però tot i així tot i així era molt feixuc, vull dir, va ser molt estressant, va ser uns primers mesos, els més durs de confinament i de més, i que tothom no sabia massa bé per on anava i era tot molt, molt nou, van ser ben bé un parell de mesos molt durs.
I aleshores feu l'aposta de potenciar l'online, que com tu ens explicaves, no entrava dins els vostres plans de creixement inicialment.
No, nosaltres teníem de fet, havíem contactat amb algun expert en la matèria i li havíem dit, mira, nosaltres sí, com a aparador, ja ens està bé que tinguem que algú per internet busqui la balança i trobi doncs una fotografia del que seria la botiga, però en cap moment ho volíem per comprar ni per fer servei a domicili ni res d'això. Nosaltres ens ho havíem plantejat, ja dic, com aquell que té un catàleg, doncs en vez de tenir un catàleg físic, doncs bueno, tens la botiga i llavors algú que digui, hòstia, a veure què és la balança que té, doncs mira, tens això, tens... Vale. Però més enllà d'això no hi havien donat més importància. El que passa que llavors, bueno, va arribar el moment que la gent, lògicament, que no podien sortir de casa, no podien anar a fer no sé què, cues quilomètriques i una cosa o una altra, doncs tothom anava dient, escolta, mi no puc comprar per internet i no puc fer-vos la comanda i me la porteu, i no puc fer-vos la comanda i us la passo a recollir, i no, clar, al final vam reaccionar ràpid i ens vam asseure d'entrada amb la Montse i després ho vam posar en comú amb tot l'equip, perquè per nosaltres l'equip és bàsic, o sigui, no en fem res la Montse i jo de tenir una idea i portar-la a terme si l'equip no la recolza o no s'hi sent identificat, no? Llavors aquí tot ho fem bastant de comú acord i llavors ho vam valorar. Recordo, van ser unes nits complicades, a veure què fem, perquè clar, teníem dues opcions, o marxem del tema, que és el que vam fer bàsicament davant de la demanda d'entrega a domicili, és el que van fer molt les grans superfícies, que van tancar el servei a domicili i la preparació de comandes, la van tancar, per l'allau de comandes que tenien, ho van tancar, totes les grans superfícies que podem conèixer tots. El primer que van fer és tancar això. I nosaltres vam optar per dir, bueno, escolta, nosaltres estem en un moment complicat, hem de prendre una decisió, podem optar per tancar files i dir, no, nosaltres continuarem amb la botiga, i qui pugui venir, qui pugui entrar, que entri, i qui no, i fem això, o fem una aposta, aboquem els esforços, allò, ens lliguem els cordons de les sabates ben fort, i tirem endavant, i vam optar per aquesta segona opció. Ràpidament vam contactar amb l'informàtic, li vam dir que ja havíem de poder, ja s'havien de poder fer compres a través de la pàgina web, i ja nosaltres també vam activar un telèfon perquè es pogués fer la comanda també via WhatsApp o trucada per telèfon, el que fos, i llavors vam activar el que és el servei tant a domicili com la recollida aquí a la botiga.
Després va venir la desescalada, l'estiu va ser molt diferent per tots, vam començar la tardor, ens van tornar a confinar, ara sí, ara no, i vosaltres heu mantingut l'online i esteu repartint a tota la comarca, pràcticament.
Sí, nosaltres vam optar per dir, bueno, o vam considerar, o vam creure, o vam interpretar que la comanda havia vingut per quedar-se. Més enllà de la situació doncs, més crítica de pandèmia, hi ha una part de la població, no és tota ni molt menys, però hi ha una part de població que està acostumada a comprar des de casa. I llavors nosaltres vam creure que un cop hi hem fet l'esforç inicial i el caos inicial per poder-ho arrencar, no tenia sentit parar i tirar enrere o no continuar. No sé, poso un exemple, és com aquell que es compra un vehicle automàtic i després el següent que es compra se'l compra, no sé, que ja no existeixen, però no sé, se'l compra un cotxe a cavalls, no? Que és, home, no. Ja són coses que d'alguna manera vam veure per la tipologia de gent que ens feia comandes, gent jove, gent i gent d'altres municipis, que no és Vilafranca, que no tenen la possibilitat de comprar potser producte com el que venem nosaltres d'una manera fàcil. Vam dir, ostres, jo penso que això... l'equip va decidir que això havia vingut per quedar-se, i per tant el que estem fent ara en aquest moment és potenciar-ho, anar polint petits defectes que pugui tenir la pàgina web, que ens diuen els mateixos clients, o veiem nosaltres, anar-la polint per anar-la millorant i evidentment incorporant noves zones de repartiment i endavant. Vull dir, jo crec que és una línia que ha vingut per quedar-se.
Per tant, la Covid, en el vostre cas, un cop superat aquells moments inicials tan durs, us ha portat creixement al negoci, ha obert aquesta nova finestra i més feina.
Sí, 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 és així de, de paradògic i sembla allò que diuen, no? Que no plou mai a gust de tothom no hi mal que per bien no venga. El sector de l'alimentació en general, no nosaltres, sinó tot el sector de l'alimentació, al ser considerat un bé essencial i que realment entenc que ho és, vull dir, se n'ha vist beneficiat d'aquesta nova situació, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres, sí, l'any 2020, econòmicament parlant, ha sigut un bon any, val? Socialment i sanitàriament parlant, nosaltres estem molt... O sigui, jo amb tothom li he dit, amb tothom que tinc un mínim de confiança, li he dit, jo no estic gens content que nosaltres haguem crescut per això. O sigui, a mi ja m'està bé, evidentment, com qualsevol persona que tingui un negoci, fer un creixement, però a nosaltres ens sap greu que sigui un creixement ocasionat per el que ha estat ocasionat, per dir alguna cosa. Uh-huh. El que passa que sí que és veritat que un cop, el que dius tu, un cop passat aquests mesos inicials, si realment hem enfocat o hem obert negoci a la balança, que d'aquí un temps, si Déu vol i esperem que sigui el més breu possible, ningú ja ho posarà com a motiu d'arrel a Covid. Espero que sigui el més aviat possible, ja et dic, eh? No. Però llavors a partir d'aquí ja tindràs una mica el negoci...
Encarriladíssim.
Encarrilat allà on ha d'estar.
Sí,
que l'hem hagut d'encarrilar més de pressa i hem hagut de fer coses, bueno, sí, clar, s'han hagut de fer perquè les circumstàncies no les hem decidit nosaltres, ens han vingut donades, però bueno, estem molt contents de que realment haguem sabut adaptar-nos ràpid i poder treballar amb aquesta línia.
Pep Vidal, moltes gràcies per acostar-nos al teu testimoni i al de l'equip de La Balança. Volíem conèixer com ho ha viscut un sector essencial i que ha fet mans i mànigues per continuar donant servei i ha treballat moltíssim i ha estat al peu del canó. Gràcies pel testimoni, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Hem començat per un dels sectors essencials i que ha treballat molt i que continua treballant molt, l'alimentació. Sumem ara una veu més, anant fins als estudis de Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes, qui t'acompanya?
Molt bon dia, Sílvia. Doncs a l'altre costat de la línia telefònica tenim el Daniel Carrillo, ell és gerent de la gestoria de Cemaller del Vendrell. Molt bon dia, Dani, com estàs?
Hola, bon dia. Bon dia a tots.
Bé, avui parlem de sectors desbordats i les assessories, concretament a la vostra. No parlem de que hagueu incrementat els vostres clients, però sí que des de fa 10 mesos la feina s'ha incrementat per 100, podríem dir, no? Amb tots els canvis de normatives, d'ERTOs, de tot això, ha sigut una mica descontrol?
Sí, sí, Lourdes, la veritat és que la normativa és molt canviant des del març que es va prohibir la força major, doncs, bueno, sabeu que cada X temps doncs, fan sempre una sèrie de pòrrues, no? El març va arribar fins al juny, després el juliol a l'octubre, i l'octubre va arribar fins al gener, i ara han fet una nova pròrroga fins al maig. Doncs cada cop hi ha una nova pròrroga, doncs surten noves ajudes de tot tipus, de treballadors per a empreses, i tot això ocasiona doncs, treballs, que li dic jo, colls de botella, no? Que al final és molta feina de cop, amb un plaç molt reduït, i aquí sí que patim, les assessories patim molt en aquest sentit. No és un tema que us escoltava abans amb el tema de l'alimentació, no és un tema que creixem, no creixem, vull dir, realment els clients són els mateixos, però tenen més necessitats, i a més urgents i vitals, no, podríem dir, perquè tot això, tots aquests tràmits que fem, doncs, passen per sol·licituds de l'atur dels treballadors de les empreses, sol·licituds de pagues mensuals perquè sectors que estan tancats puguin cobrar cada mes, són coses prou importants, no? Per tal de que, i a més, sempre amb uns plaços molt rígids, no? Que si et passes d'aquell dia, doncs evidentment doncs l'ajut doncs, o queda fora o queda disminuït, o hi ha unes conseqüències greus pel client. Llavors, tot això, clar, fa que a l'assessoria doncs, hi hagi certs períodes de temps en què estem molt enfeinats i evidentment la relació inclús amb els clients o entre nosaltres mateixos penso que és molt tirant amb aquelles èpoques molt concretes. Però fora d'això, no, nosaltres no hem crescut, vull dir, ara sí que anem creixent, no, com estem, no, però no és un creixement derivat de la pandèmia, no? La pandèmia el que ens ocasiona al nostre sector és això que et comento, una sèrie d'embotellaments de feina que han de sortir molta feina en molt poc temps. I això sí que és veritat, i això sí que ho patim.
En ocasions els clients, m'imagino que durant, sobretot els primers temps, he sentit els mitjans de comunicació, però quan sortia el BOE la pel·lícula canviava molt, no? Això us ho heu trobat?
Sí, bueno, per això jo crec que en general sempre la política es basa una miqueta en això, no? Doncs sempre l'anunci polític o la nota de premsa que es passa és molt més bonica que després la realitat que surt publicada, no? Que s'assembla, però amb matisos, no? Sempre hi ha matisos. I aquests matisos, doncs, a vegades són més grans o més petits, però no és ben bé sempre tal i com ho diuen, ho explico.
Clar.
Ho diuen per quedar bé, després fan realment el Real Decret o la norma estableix o potser algunes limitacions i s'havia dit de forma genèrica i després no ho ha estat genèric, o, bueno, hi ha molts tipus de casos, no? Però sí que és veritat que no és ben bé sempre igual que es diu.
Dani, vosaltres en el cas de l'empresa de DC Mayer us havíeu avançat en el temps sense saber el que passaria creant una app per a empreses com podrien ser restaurants, el tema d'etiquets, i a banda havíeu creat un sistema per tal que la gent no anés a portar els papers. Això us ha beneficiat?
Sí, això sí. La veritat és que l'altre ja teníem en marxa aquest projecte abans que passés tot això. I bueno, la nostra idea era que el client no hagués de vindre sempre amb la carpeta de factures al despatx i fer viatges a l'oficina poc productius, no? Que al final no aporten cap valor afegit amb el client, no? Agafar el cotxe i a portar les factures al despatx. Llavors vam crear una app que amb una simple fotografia, doncs amb aquesta foto ja ens envia està connectat amb el nostre servidor i aquesta factura la queda registrada amb el nostre sistema, aquesta imatge, i a més també li queda dins del seu propi mòbil, i tot això amb un buscador molt potent que tant ella amb el mòbil com nosaltres podem utilitzar i gestionar aquesta factura que s'ha arxivat de forma digital. Bueno, és una cosa que havíem pensat que era molt útil i que gràcies a això, com va passar això al març, doncs evidentment vam accelerar i ens ha servit i molt, perquè clar, evidentment ha fet que els nostres clients no haguessin de fer aquests viatges diguéssim poc productius, no? I a més el contacte físic s'ha reduït molt perquè aquests viatges al no hi segui, doncs tampoc es feia aquest contacte físic ni amb el paper, ni amb la persona que portava els papers, i bueno, penso que en aquest sentit sí que ha sigut molt productiu. Vam estar amb el moment adequat amb el canvi, sí.
I ara, Lourdes, sumem una altra veu que representa un altre sector que també ha treballat molt.
Doncs sí, tenim el Josep Maria Vives, ell és gerent de l'empresa Gestinet. Molt bon dia, Josep Maria, com estàs?
Molt bon dia, què tal? Em sentiu?
Sí, et sentim perfecte, clar i alt.
Bon
Josep
dia.
Maria,
bon dia.
Sou un referent des de fa 25 anys a nivell tecnològic, i vosaltres heu estat un dels sectors que també doncs, heu crescut o heu anat desbordats durant aquests 10 mesos. Suposo que molt import, molts canvis informàtics, molta teletrucada, molta videoconferència, tot això us ha afectat directament a vosaltres, oi?
S'ha de reconèixer que ha sigut uns mesos molt intensos, hi ha hagut canvis bastant importants, sobretot la part de transformació digital ha anat molt més ràpid del que socialment estava previst o empresarialment estava previst, i una de les vessants és el teletreball. Vull dir, la gent s'ha vist obligada a tenir el seu equip treballant des de casa per qüestions de pandèmia, i en aquest cas, pel cas nostre, com a Gestinet, que portem 25 anys, com bé deies, nosaltres no fem serveis esporàdics per clients puntuals, sinó el que fem són contractes de manteniment. Llavors, d'alguna manera, ja tens una relació amb aquella infraestructura informàtica del teu client, ja la coneixes, ja l'estàs governant i sempre tens un nivell de seguretat mínim de qualitat. Això què vol dir? Doncs que quan va haver la pandèmia, òbviament, els dos primers o tres mesos va ser molt intens, molt dur, bàsicament pel canvi de mentalitat de les empreses i dels treballadors, però a nivell tecnològic nosaltres ja estàvem bastant encarrilats, bastant preparats. Tot i això, insisteixo, hi ha hagut moments doncs, intensos, moments que hem hagut d'apretar fort perquè el mateix dia un treballador havia de quedar-se a casa i se li havia de donar accés de forma segura per poder treballar des de l'empresa com ho feia abans. Llavors això es col·lapsa. Nosaltres tenim gairebé 300 clients amb contractes de manteniment a tota Catalunya. Som gairebé unes 30 persones. Estem donant serveis a tota Catalunya. Vull dir, portem petita i mitjana empresa, més mitjana que petita, i llavors és el que deia. Vull dir, ja estem governant a nivell informàtic aquest client, però aquests primers mesos, òbviament, són durs pel proveïdor, però són més encara pel treballador i per l'empresa final, perquè veu un canvi d'escenari brutal, que no sap com hi anirà, i al final depèn del seu recurs humà que estigui a l'alçada, doncs, de vale, quedo a casa, tingui les eines, em poso a treballar i m'acostumo a aquesta nova manera de treballar, que com bé estem dient, doncs, ha vingut per quedar-se, o bé per fer, amb el temps, un cop la cosa es vagi millorant, fer un híbrid. És a dir, nosaltres sí. Que estem aquí, per exemple, són 30 persones més o menys, a l'equip nostre, nosaltres desenvolupem tot el tema d'aplicacions, fem e-commerce, fem SEO, temes de Google i tal, tota la part de serveis a internet, que és recurs no tècnic, sinó desenvolupament, el tenim aquí a la central de Vilafranca. Doncs el que estem fent, per no acumular massa gent aquí a la central, anem en funció del dia de la setmana, doncs una part de l'equip està a casa o està aquí. Llavors anem fent aquestes rotacions perquè...
Perdona, Josep Maria, perdona'm. Sí. Hem d'anar a les notícies i de seguida que acabem...